els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Avui li volem donar una mica la volta a aquesta secció i deixarem de banda els temes de dieta i alimentació i nutrició per centrar-nos una mica més en l'esport, que també és clau per al nostre benestar. I és que en menys de 100 dies Barcelona serà l'anfitriona de la prestigiosa Copa Amèrica de Vela. Aquest esdeveniment ens recorda un cop més el profund vincle de la ciutat amb grans esdeveniments esportius, una tradició que va començar, per exemple, amb els Jocs Olímpics del 92. Tot i els beneficis econòmics i socials, la celebració d'aquests esdeveniments també genera però controvèrsies. Actualment podríem dir que es troben en un moment de replantejament amb desafiaments i oportunitats que Barcelona ha d'afrontar per mantenir-se com a líder en el camp esportiu global. I per parlar una mica de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora a Sixte Badia. Ell és professor dels graus de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i de Gestió Esportiva a la Blanquerna Universitat de Ramon Llull. Sixte, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Ara ho dèiem, que falten poc de menys de 100 dies per la Copa Amèrica de Vela a Barcelona. Què ha de significar per Barcelona acollir un esdeveniment d'aquesta magnitud?
Mira, doncs és una molt bona setmana i un molt bon dia per parlar de grans esdeveniments, perquè efectivament falten menys de 100 dies per la Copa Amèrica i, com has dit en la introducció, doncs Barcelona està molt i molt vinculada als grans esdeveniments, no només des de l'Olimpiada de 1992, sinó que prèviament, ja des de l'any 1924... i a Barcelona ha intentat doncs organitzar els Jocs Olímpics, no? I per tant, la Copa Amèrica no deixa de ser doncs un contínuum respecte a aquesta tradició de Barcelona, que gràcies als grans esdeveniments doncs s'ha anat desenvolupant, i vaja, només cal pensar en els canvis profunds doncs que va patir Barcelona arran de la candidatura de 1992.
Això tornarà a passar amb la Copa Amèrica?
No, entre altres coses perquè el context del 92 va ser un context molt especial, veníem d'una transició democràtica i d'un franquisme doncs, en el qual no només Barcelona, sinó tot l'estat espanyol i Catalunya tenia grans mancances. Per tant, els Jocs Olímpics van ser una oportunitat per situar doncs, Barcelona al mapa, modernitzar-la i, en certa mesura, doncs, també fer les inversions que no s'havien fet fins ara. I, de fet, aquesta era una miqueta la visió que tenien tant Narcís Serra com, posteriorment, Pasqual Maragall. La Copa Amèrica és un esdeveniment important, evidentment no arriba a la magnitud doncs, d'uns Jocs Olímpics, i tampoc el context és el mateix. Actualment estem en un context en el qual els grans esdeveniments tendeixen a ser una miqueta més petits, a racionalitzar també recursos, a tendir doncs, a un criteri més d'eficiència i no tant d'eficàcia a qualsevol preu.
Sí, com sigui, Sixte, Barcelona, abans ens ho deies, té una llarga història vinculada a grans esdeveniments esportius. Jo em remuntava a aquella Barcelona del 92, no sabia allò del 24. Allò va ser un intent?
Sí, va ser un intent doncs frustrat com en altres ocasions per al govern espanyol, i de fet l'any 72 també hi va haver un altre intent, però una candidatura doncs de Madrid feta a correcuita va decantar el Comitè Olímpic Espanyol per proposar a Madrid com a seu dels Jocs del 72. Finalment doncs va ser Múnich la ciutat que els va acollir. I també hi ha una fita molt emblemàtica, que és l'Olimpiada Popular de 1936. Com saps, el 1936 els Jocs doncs es van celebrar a Berlín, Barcelona s'havia postulat, i davant doncs de l'auge doncs de tot el nazisme, aquí a Barcelona es va organitzar o s'havia d'organitzar una Olimpiada Popular, que malauradament l'alzamiento doncs de Franco doncs va impedir que se celebrés.
Com ha evolucionat aquesta relació de Barcelona amb els grans esdeveniments esportius d'ençà dels Jocs del 92?
Mira, aquesta relació s'explica per la importància que tenen els esdeveniments en ciutats importants com Barcelona. Barcelona podria ser considerada fins i tot una ciutat alfa, una ciutat que competeix amb altres ciutats de les més importants del món perquè té un potencial econòmic doncs, realment molt, molt important. I per tant, els grans esdeveniments són un eix que permet doncs atraure inversions, atraure turistes, atraure empreses, posicionar també les ciutats, diguéssim, a nivell internacional. És per això que hi ha una pugna doncs entre aquestes grans ciutats a nivell espanyol, Madrid, València Barcelona, o a escala global, doncs, quan ara ja no estan així, però anys enrere, quan moltes ciutats es postulaven per organitzar grans esdeveniments. No és tant l'afany de fer una celebració esportiva, sinó de tot el rèdit a nivell de tangibles i intangibles que en poden extreure. El Mobile World Congress es mou amb les mateixes variables que la Copa Amèrica, perquè ens entenguem.
Recordem que grans ciutats, no només europees, sinó una de les grans capitals de maratonianes és Nova York, per exemple, i aquí també s'ha fet i s'ha apostat, no?, per la marató de Barcelona, també.
Sí, sí, totalment. I les maratons, és curiós, les maratons són un esdeveniment més quotidià, però que en els últims anys han anat creixent, i el que estem veient és que el que anomenem nosaltres esdeveniments d'escala mitjana cada cop tendeixen a ser més grans, cada cop tendeixen a tenir una importància més turística. Per exemple, en totes les maratons preuades, més del 50% de participants són turistes. Per tant, altre cop el mateix, interessa tant la promoció esportiva com, sobretot, tot l'impacte econòmic, doncs, que es deriva d'una marató. Tot i així és diferent, eh? Una marató és un esdeveniment de mitjana escala, podem dir altra cosa, és un gran esdeveniment, que estem parlant, doncs, de copes del món de futbol, campionats del món de natació, Jocs Olímpics, Jocs Paralímpics, per tant, esdeveniments que impliquen fins ara una transformació també urbanística. I aquí sempre el miratge de Barcelona segueix molt present, perquè la Barcelona preolímpica era una, a partir del 92 doncs, és una altra
totalment.
Barcelona, i encara ara, fa tants anys dels Jocs Olímpics, però encara mirem enrere a partir de tot aquest llegat. No?
De fet, ara parlàvem d'aquests impactes més positius, parlàvem d'infraestructures, parlàvem de la relació de l'urbanisme, parlàvem també de la relació de la ciutadania amb l'esport. Però és tot positiu? O també quan hi ha un esdeveniment d'aquest tipus també hi ha impacte negatiu?
Mira, et poso un exemple. Aquest dijous hi ha al Parc Güell una desfilada de Louis Vuitton, que és el patrocinador principal de la Copa Amèrica. I això implica, doncs, reduir la mobilitat dels veïns i veïnes quan accedeixen al Parc Güell. I en el Parc Güell hi ha també una escola. Doncs l'Associació de Famílies d'Alumnes d'aquesta escola ha organitzat, doncs, diversos actes per preguntar-nos, caram, és normal que hi hagi una privatització d'aquest espai? O fins i tot els moviments veïnals, també de Vallcarca, la Salut, etc., el dijous a la tarda han fet una concentració. Per què hi ha aquests moviments que suposen aquests grans esdeveniments? Perquè, evidentment, també hi ha impactes i conseqüències negatives, no? Com pot ser, doncs, seguir alimentant un model, doncs, de massificació turística que, a ulls nostres, doncs, també té certs problemes, l'augment, doncs, de preus de lloguer, l'augment de l'habitatge. Fixa't que, en el cas de la Copa Amèrica, és un esdeveniment, en certa mesura, elitista. Per tant, tot i que s'estipula que poden arribar aquí 2 milions, doncs, de turistes, això ja té un impacte econòmic positiu, però, per altra banda, què passarà, doncs, amb els lloguers? Hi ha casos de gent que els estan comprant directament els pisos per durant els 2 mesos que dura la competició, poder-hi allotjar, diguéssim, aquests turistes. No? Per tant, hi ha impactes positius, però també n'hi ha de negatius, i afortunadament ara estem en aquest debat, que jo crec que és molt, molt saludable i molt pertinent.
Passa que en aquest sentit tota la gent de Louis Vuitton que participava en aquesta desfilada al Parc Güell s'ha carregat una escala, però em sembla que els costos de la reparació també els assumirà, per tant, tranquil·litat per part de tothom. Anem a l'impacte cap a la ciutadania, que ara en parlàvem. Clar, m'interessa saber si totes aquestes jornades esportives d'elit o a priori d'elit, perquè participar en una marató, tot i que sigui algo més popular, també significa esport d'elit, incentiva la ciutadania a fer-ne ús d'aquell esport, o a fer esport com a mínim.
Sí, la pregunta és molt pertinent, perquè històricament, sempre que s'ha organitzat un gran esdeveniment, un dels eixos que ha sustentat aquest esdeveniment és la promoció d'aquell esport o d'aquells esports. Barcelona i Catalunya té un ampli vincle amb la vela i, per tant, doncs, s'estan desenvolupant ja algunes iniciatives per part, doncs, de l'equip organitzador de la Copa Amèrica per incidir en aquesta popularització o, doncs, que més gent pugui accedir a la vela, també en forma de llegat, construint, doncs, algun equipament que a futur es pugui utilitzar. El problema que té la Copa Amèrica en concret és que, més enllà d'aquestes iniciatives, és un esdeveniment molt elitista, en el fons. No? I aquí, més enllà de si es promou o no la vela, per mi el principal problema és si és un esdeveniment que arribarà a la ciutadania en general, perquè és diferent a un esdeveniment, doncs, de futbol o esdeveniments que són més quotidians. Catalunya és un país de vela, però això no és tan vela, és una competició, doncs, de la Fórmula 1, perquè ens entenguem, doncs, d'esports de mar i, per tant...
Els propers dies també hi haurà un esdeveniment de Fórmula 1 a Passeig de Gràcia que també ha generat certa controvèrsia enmig del canvi climàtic, que no n'hem parlat, però mira, ara que aprofitem per parlar de la Fórmula 1, és un dels grans problemes també que ha d'afrontar una societat i, per què no, també el món esportiu.
Clar, dels eixos a partir dels quals es diu que els grans esdeveniments estan en crisi té a veure també amb l'impacte mediambiental, el debat que hi ha afortunadament al respecte, i és que qualsevol esdeveniment té petjada, un gran esdeveniment encara més, no? Per tant, doncs jo crec que és molt interessant que s'encetin aquests debats, perquè fins ara, i fent un punt de crítica, l'àmbit esportiu i la indústria esportiva estava una miqueta, diguéssim, aïllada d'aquests debats, i certament això obligarà no només a introduir algunes petits canvis a nivell de sostenibilitat o de reciclatge, sinó plantejar-nos si realment cal que cada X anys doncs, hi hagin grans esdeveniments. I encara una cosa més preocupant. En els últims anys el context ha sigut de cada cop més esdeveniments, sí? A més llocs, no? Per tant, aquest context no només d'esdeveniments més grans, sinó de cada cop més freqüència en els mateixos. Doncs possiblement haurem de plantejar-nos, si més no, obrir el debat de si cal un cert decreixement també pel que fa a la indústria esportiva i més concretament als grans esdeveniments.
Deixa'm fer-te les tres darreres preguntes, si està a moda de resum. La primera, quins són els principals desafiaments que enfronten avui dia tots aquests esdeveniments esportius de gran magnitud?
Mira, en primer lloc, intentar... O sigui, hi ha algunes com et comentava, hi ha un context doncs, de crisi al voltant, però un eix important és el d'intentar que els impactes siguin reals. Sí? Fins ara, molts grans esdeveniments han tingut excessius sobrecostos organitzatius i l'impacte real econòmic ha sigut doncs, menor. Per tant, a nivell econòmic, caldrà doncs, que realment els impactes siguin els que es corresponen. A nivell mediambiental, sens dubte. Per tant, doncs, realment caldrà aplicar mesures per tal de que aquests esdeveniments, malgrat tenir un impacte mediambiental, aquest sigui doncs, menor. I possiblement això vol dir que els esdeveniments es poden celebrar cada any o cada dos anys. La Copa Amèrica, en aquest cas, es celebra cada quatre anys, però doncs, hem de plantejar-nos també, per exemple, una iniciativa interessant té a veure amb les instal·lacions esportives. Cal construir doncs, un recinte esportiu per acollir doncs una competició? Depèn. Ara el que s'acostuma a fer són instal·lacions pop-up. Es construeixen i després doncs s'enderroquen per doncs, que sigui un espai obert, però en qualsevol cas sense tenir el que s'anomena un white elephant, que és un equipament supergran que no és necessari i que implica doncs, costos de manteniment i evidentment és també inviable. I una cosa que no és menor... Tots nosaltres segurament estem subscrits a Netflix o a HBO, per tant, també la indústria dels esdeveniments i dels grans esdeveniments competeix amb totes aquestes plataformes de continguts.
Bueno, aquesta.
Per tant, aquí també és important que hi hagin iniciatives doncs, també de fan engagement, diríem, per fidelitzar doncs, audiències.
Anem a la segona. Com es compara Barcelona amb altres ciutats del món en temes d'organització i acollida de grans esdeveniments esportius? És a dir, com estem respecte dels altres?
És un dels grans llegats del 1992. Sí, Barcelona ens va posar el mapa, però ens va posar el mapa també com a molt bons organitzadors de grans esdeveniments. I això fa, doncs, l'exemple és molt clar, des del 2012 hi ha un rànquing de ciutats esportives. Barcelona, conjuntament amb Lausana i Londres, són les tres úniques ciutats que han estat en el top 10 des del 2012 fins ara. L'últim rànquing és el 2023 i Barcelona figura en la setena posició. Per tant, és important seguir organitzant grans esdeveniments perquè et posiciona en aquesta agenda, diguéssim, global d'aquestes ciutats més importants també a nivell esportiu. Per tant, s'intenta capitalitzar tot aquest llegat. I per això també explica que la Copa Amèrica la vulguem organitzar aquí.
I ara, per últim, Sixte, quins són els propers grans esdeveniments esportius que podria acollir Barcelona? És a dir, quines són les perspectives de futur en aquest àmbit?
Mira, doncs de manera immediata, si no vaig errat, Barcelona s'ha postulat per organitzar la Final Four de bàsquet, una Final Four que s'organitza aquest cap de setmana a Berlín, doncs és possible que l'any que ve sigui Barcelona, i una mica la cirereta seria també la intenció de Barcelona d'acollir la Copa del Món d'Atletisme, que és l'únic gran esdeveniment que no s'ha celebrat aquí, i que és possible que l'any 2029 Barcelona pugui postular-se per acollir-lo.
L'altre dia escoltava una entrevista el president del COI, del Comitè Olímpic Internacional, i li preguntaven si Barcelona podria tornar a acollir uns Jocs Olímpics i deia que era molt difícil que una ciutat com Barcelona tornés a acollir uns Jocs Olímpics. Però, clar, un se'n recorda de París, que no és la primera vegada que els ha tingut, un se'n recorda de Sydney, que no és la primera vegada que els ha tingut, em sembla que Chicago també n'ha tingut diverses. No hauria de ser tan difícil, no?
Bé, de fet ho va intentar en Pirineus, la candidatura de Jocs d'hivern 2022, que va ser 2030 i que va ser frustrada finalment. Jo crec que Barcelona segueix tenint força per organitzar un gran esdeveniment, però hi ha un topall, i és que Madrid no ha organitzat uns Jocs Olímpics.
Et pot jugar a la contra, no només que la capitalitat de l'Estat no n'hagi tingut, sinó et pot jugar a la contra que el 92 s'hagi mitificat d'alguna manera com aquell canvi que va suposar les celebracions de Jocs Olímpics i, per tant, no es vulgui tocar per por a la comparació, etc.
Jo crec que no excessivament, i més tenint en compte que el Comitè Olímpic Internacional darrerament va faltat de seus. És a dir, per primera vegada en la història el Comitè Olímpic Internacional va nomenar la seu de París 2000, com a seu del 2024 i Los Angeles com a seu del 28. I això era per una qüestió de subsistència, perquè només hi havia dues ciutats i, diguéssim, dues dates. No?
Sixte Badia, professor de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Gestió Esportiva a la Universitat Blanquerna. Ramon Llull, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
A vosaltres, un plaer.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.